No us perdeu Voltes al Dial. Cada dimarts a les 7 de la tarda, la Biblioteca Municipal Les Voltes es trasllada a Ràdio Sant Vicenç perquè estigueu ben alerta del que es mou al voltant del món de la cultura. Entreu amb nosaltres a Voltes al Dial.
Bona tarda, tornem a estar aquí en un nou programa de Voltes al Dial i avui tenim, una presentació d'un CD de música del guitarrista neoyorquí Jimi Hendrix, amb motiu del, doncs ara fa pocs dies s'ha commemorat el 50 aniversari de la seva mort i escoltarem una miqueta de la seva música. Tindrem les receptes d'aquest mes de desembre a càrrec del xef Josep Lladonosa, que seran receptes de Nadal. I si tenim suficient temps, parlarem d'un parell d'autors, el John Verdon i el Patrick O'Brien, per a aquelles persones que estiguin interessades en la novel·la policiaca i la novel·la de, no sé, en aquest cas, de viatges. Doncs avui presentem a Jimi Hendrix, que va morir el 18 de setembre de 1970 i passó a formar parte del tristemente célebre Club del 27. Esto es jóvenes artistas fallecidos en esa edad en trágicas circunstancias, entre ellos Brian Jones en 1969, Janis Joplin en 1970, Jim Morrison en 1971, Kurt Cobain en 1994 o Amy Winehouse en el año 2011. La forma de tocar la guitarra, difícilmente comparable a ninguna otra en su momento y aún después, bastaba para que su nombre se hubiera mantenido en los más destacados de la música del siglo XX. De su indiscutible maestría con el instrumento que le propició la fama, da fe una anécdota sobre sus primeros días en Londres en 1966, a donde había llegado procedente de Nueva York con $40 en el bolsillo, siendo todavía un músico completamente desconocido. Según se cuenta, la anécdota parece cierta, aunque algunos detalles difieren sobre las fuentes. En aquellos días de finales del año de septiembre del 66, en plena efervescencia del swing London, el rey indiscutible entre los músicos británicos era el guitarrista Eric Clapton, Slow Hand, que por aquel entonces formaba trío junto a Young Brooks y Ginger Baker, en un grupo que devendría mítico en la historia del rock, The Cream. La fama de Clapton era tal, ya que en algunas paredes de la capital británica aparecieron pintadas con el lema Clapton is good, Clapton es Dios. Nadie se atrevía a toserle si de rasgar o puntear las seis cuerdas se trataba. Hendrix era también un admirador confeso de Clapton y el caso es que cuando llevaba en Londres escasamente una semana se le presentó la oportunidad de acudir a un concierto de Cream y gracias a la mediación que le había facilitado el viaje, que sería también su manager, pudo subirse al escenario para tocar con ellos. La anécdota cuenta que Hendrix empezó a tocar los acordes de Killing Floor, un blues eléctrico de Howlin' Wolf de difícil ejecución. Clapton quedó pasmado, tan impactado que sus manos se le cayeron de la guitarra y se bajó del escenario. Tal es la impresión que el recién llegado le había causado, Hendrix acababa de matar a Dios, o como mínimo, de bajarlo del cielo. La anécdota resucita en el 50 aniversario de la muerte del músico norteamericano y la encontramos en algunos de los libros que se han ido publicando con la efeméride. Por ejemplo, los 9 meses que cambiaron la historia del rock o una crónica precisa de los 9 meses que Hendrix pasó en Londres y que fueron determinantes para el despegue artístico del guitarrista. El autor recorre desde los prolegómenos de su viaje de Nueva York a la capital británica hasta el regreso a los Estados Unidos para participar en el Histórico Festival de Monterrey. Unos meses en los que formó junto a Noel Redding y Mitch Mitchell la Jimi Hendrix Experience, la banda con la que realizó sus primeros conciertos en el Reino Unido y con la que grabaría su primer LP Are You Experience, que se publicó en mayo del 67. El debut discográfico de Hendrix tuvo un excelente recibimiento y si no alcanzó el primer puesto en las listas de éxitos del momento se debió sin duda a que tuvo que competir con uno de los grandes iconos de la historia de la música popular. Lanzado al mismo tiempo el Sgt. Pepper's Lonely Hearts de los Beatles. Yo creo que, podríamos hablar durante horas, tenemos muy poco tiempo, Decir que Hendrix publicó Are You Experience en el 67, en el mismo año publicó Axis, Ball as Love, y Electric Leyland en 1968, y un directo, Band of God Gypsy, en 1970. Después, este disco que vamos a escuchar hoy, que se llama People, Hells and Angels, es un nuevo álbum que presenta 12 registros inéditos del guitarrista. Por supuesto, Jimi Hendrix este disco lo grabó en su propio estudio, que ya tenía preparado, y nunca lo vio la luz. Creo que lo mejor sería ya escuchamos. Vamos a escuchar un primer corte titulado Somewhere Here.
Touching a promised land, I hear pleas and prayers and a desperate whisper saying, "Oh Lord, please give us a helping hand." Souls, the city's burning, and on across the water, babe, I see her weapons barking out the sting of death. And up in the clouds, I can imagine UFOs chuckling themselves, laughing, they saying, "Those people so uptight, they sure know how to make a mess."
Yeah.
Doncs aquesta tarda tenim ara al telèfon al Josep Lladonosa, el xef Josep Lladonosa, que avui ens portarà receptes de Nadal, vàries.
Molt bé.
Tenim aquí ara explicaré una de pollastre amb prunes, panses, orellanes i pinyons, però porta més coses. I endavant, com vostè vulgui.
Molt bé, gràcies, Toni. Bona tarda a tothom. Avui parlarem d'un pollastre, com ha dit, amb prunes, panses, orellanes, que millor que siguessin orellanes d'aquestes de pràssic, són més bones, i pinyons. Per quatre persones agafarem un pollastre d'un quilo i mig aproximadament, que el podem tindre tallat a quarts, diguéssim, i després a octaus. És a dir, que cada quart podem fer dos trossos. Una cera grossa o cera i mitja, un puerro, símptoma que és madurs, un manadet de farigola a pitilloré lligat, un manadet d'aquests, oli d'oliva i un vaset de vi blanc sec. Les orellanes, tant les orellanes com les panses, com les prunes, això ho deixo a la quantitat que vulguin vostès i els pinyons, tot això ho tindrem en remull un parell d'hores. Ho tindrem en remull amb aigua freda. Ara començarem a elaborar el plat. Agafarem els trossos de pollastre que tenim a octaus, els salarem, els empebrarem i els posarem a dins d'una cassola amb la ceba, el puerro tallat a trossos, una mica grossos, un rajolí d'oli i el manat d'herbes. Tapem la cassola, la posem a llum foc i es que es vagi fent a poc a poc. I de tant en quant anirem remenant perquè es vagi coent tot i que sobretot que no ens agafi. Quan estigui, que comenci a durar la ceba i el puerro que està enrossit, i donem el pollastre que també es va durant, escorrem una mica d'oli i afegim els tomàquets tallats a trossos, no massa grossos. Els anem remenant sovint i deixem coure lentament un altre cop. Tapem i deixem coure lentament. Al cap d'uns 15 minuts o 20 aproximadament, veurem que el tomàquet s'han estovat bé, queden estovats, i llavors agafem el vi blanc sec que tenim, el tirem a dins. I tapem una altra vegada i deixem que vagi reduint al màxim aquest vi blanc. I sempre reduir al màxim així, s'evapora l'alcohol i després no el trobem a dins de la salsa. Aleshores, quan s'ha reduït aquest vi, hi afegim dos o tres cullerons d'aigua. Remenem tot, tapem la passola i continuem la cocció lentament. Al cap d'un temps en què el pollastre quasi es cull, si ens queda poca aigua dins del guisat, en posem una mica més, és a dir, en posem més perquè després puguem tindre suficient per tindre salsa per les quatre reaccions de pollastre. Però quan estan els pollastres cuits, que trobarem ja quasi cuit i ben enrossit, el traurem de la cassola i el reservarem. I tot el que tenim a dins, és a dir, la cocció del puerro, la seda, el manadet d'herbes i tot això, ho passem per un xinès, per un colador xinès. No mai pel mini-pimer, perquè llavors, si es fa amb el mini-pimer, això es torna un puré. I nosaltres el que volem fer és un suc, una salsa, no? Agafem passat pel mini-pimer xinès, pressionat bé amb la mà de morter, i tot el que surti, serà tota la substància i tot el suc, el tornem a posar a la cassola amb el pollastre dins un altre cop. Llavors hi tirem les orellanes tallades a trossos, si són d'aquestes de pràssic, les prunes, que les podem tirar amb vos mateix, els pinyons i les panses millor que siguin aquestes grosses de Màlaga que diuen, i tot això ben escorregut i tirat a dins el pollastre. Aleshores, si volem, hi podem afegir allí una picadeta d'uns quants, això si volem, unes quantes ametlles d'un granet d'all, matxacat al morter, o si volen una miqueta al mini-pimer, ho tirem a dins, si veiem que queda molt sec d'aigua, en tirem una miqueta i deixem caure un ratet més, perquè així agafarà el gust de la picada i tot això. I quan estigui, ja el podem servir. Vull dir, com que porta pollastre, ai, porta la pollastre, porta sal i pebre, si n'hem tirat una miqueta el suc, si veiem que és poc gustós i tirem una miqueta de sal, etc. I ja tenim un pollastre fàcil de fer si volem pel dia de Nadal. Han dit que hem quedat amb el Toni que els donaria ràpidament.
Podem fer una altra
per recepta, sí, per la nit vella, la nit de Nadal, la vigília, la nit de Nova, diguéssim, la que celebra la nit...
El 24,
la vigília, no? Exacte. Llavors, això es pot fer. L'andorada és un peix, l'andorada, la llobarra, l'embesuc. Normalment a Castilla es fa molt embesuc, no? Uh-huh. És un peix fet al forn. Però l'explicaré perquè els surti bé, perquè generalment la gent no fa ben fet a vegades això. Això es fa amb patates, ceba, alls, tomàquet, i posen tota una catifa dins d'una safata, en cru, posen a sobre el peix i ho posen al fons que es vagi coent. I no se'n donen compte que el peix es cou aviat i el que més queda cru, la patata queda crua. Per això jo us explicaré per fer bé que sigui ben gustós com es fa. És a dir, agafem dos cebes, quatre patates, quatre tomàquets madur, tres grans d'all, un vaset de vi blanc sec i oli. La dorada pot ser una dorada pesca d'un quilo o quilo i quart, més o menys, d'un quilo 400, segons com vulguem. Pot ser besuc, pot ser llobarro, o poden ser els llobarrets aquests individuals que hi ha de piscifactoria. Ah. Però sempre s'ha de fer el primer que ara explicaré. Agafem unes patates que les tenim tallades una miqueta gruixudetes i les passem per una paella amb oli. Les anem frigint a poc a poc, que es vagin estovant sense anar massa de pressa l'oli, però que es puguin anar durant una mica. Quan veiem que es comencen a estovar una mica, les traiem de la paella i les reservem. I allí hi tirem la ceba tallada, diguéssim, a tires fines, això que diem en juliana. Uh-huh. Tirem la ceba i els grans d'alls tallats a rodanxes. Això ho anem sofregint a poc a poc, que es vagi fregint una mica. Quan veiem que quasi està dorat, llavors hi tirem els tomàquets, tallats a trossos també, quatre tomàquets madurs. Deixem que vagi coent i al cap d'un quart o un minut que el tomàquet s'està estovant, tirem les patates a dins. És a dir, llavors remenem ceba, patates, tomàquet, tot barrejat. Quan ho tenim barrejat bé, ho tirem a sobre d'una safata. I a sobre aquesta safata podem posar llavors el peix. Si és un peix gros, li podem fer uns talls una mica fondos al llom, allò fins que arribi fins a baix a l'espina, perquè així entrarà millor la calentor. Si són uns llobarrets petits o dorades d'aquestes petites, no cal fer res, i així més net, escatat, això sí, es posa sobre de la catifa aquesta. Uh-huh. Lògicament, una mica primer salats i empebrat, la peix, no? Aleshores hi tirem a sobre el vi blanc, un rellinet d'oli i cap al forn. Un forn a 180-190 graus que vagi coient. Si veiem que s'asseca molt la patifa que tenim de patates, hi tirem un rellinet d'aigua dins i que vagi coient. I veureu com va el temps de coure el peix, estan les patates totes a punt per poder menjar. Això és un plat que es fa generalment a Madrid. A Madrid ho fan molt, això, diguéssim, a la nit de nit d'aia, no? A la nit nova, la vigília de Nadal. És a dir, ho he volgut fer per si, perquè la gent pugui tindre opció de fer una cosa o fer una altra. I res més, els desitjo unes bones festes, un bon Nadal, un bon començament d'any i que vigilin tots amb el Covid, que és el que ens porta tots aquest mal de camp.
I tant. Bueno, no se'n vagi encara, senyor Lladonosa. Dues coses. Primer, hem de dir que hem adelantat una mica el programa perquè el xef Lladonosa demà demà o properament, li donen un premi, i això volia que ho compartíssim amb els oients, no? Li donen un premi properament.
Sí, bueno, és un premi. Sí, és el que vols l'explicar, Toni?
Sí.
Sí, val. No, és que demà es presenta a la Conselleria d'Agricultura, es presenta el premi Josep Lladonosa a Giró de Cunha. És un premi que ha organitzat a l'Ajuntament de les Borges Blanques per enaltir no solament les seves contrades, sinó també l'oli d'oliva, arbequina, verge, extra, que fan allí. I llavors és un concurs que fem per nois i noies de formació professional. I es farà una selecció per tota Catalunya, s'hi faran quatre eliminatòries, una a Tarragona, Barcelona, Lleida i Girona, i després la final dels 12 que quedaran es farà a la Fira de l'Oli de les Borges Blanques. Això està padrinat pels germans Torres, els propietaris de la cuina Torres, que són dos germans, sí, que vol tindre d'alumnes i m'estimen molt, i ells han volgut apadrinar un home amb el que va ser el seu mestre. I un mes és això, més o menys.
Molt bé, pues, encantat de poder compartir-ho.
Pues que moltes gràcies per haver donat l'ocasió de poder parlar, i suposo que els mitjans de comunicació, perquè demà es fa la presentació, els mitjans de comunicació serà una quantitat de gent reduïda, com és lògic en aquestes manera que està tot, però és fàcil que es pugui veure a televisió, que es pugui veure en un diari, que es pugui veure a la ràdio, que es pugui sentir a la ràdio, no ho sé com, perquè no sé els mitjans de comunicació que hi haurà que estan invitats tots. Per tant, moltes gràcies, Toni, us felicito a totes les festes i per aquest programa, i ho sé que hi ha gent que l'escolta, perquè avui m'ha telefonat una senyora de Sant Vicenç dient-me si li podia tornar a explicar el cassolet que vam explicar la darrera vegada de Sant Vicenç dels Horts.
El
cassolet de mongetes. Per tant, que si us telefona alguna persona demanant un telèfon, Toni, en tot cor ho poden fer de telefonar, que jo, no m'agradaria ni pensar-ho de tornar-los a explicar o explicar-los el que els convingui. Moltes gràcies a tots.
Molt bé, senyor Donosa, una segona qüestió només ja és que li vol traslladar una especial saludació de tot l'equip de la Biblioteca Les Voltes.
Moltes gràcies a tots, ben en recordo molt de vosaltres, començant per la vostra directora, la Montse, i acabant per tots, per la tasca que feu en tota la gran biblioteca que teniu, i més amb el fons que teniu gastronòmic i que cada dia sé que aneu engrandint. Moltes gràcies.
Passa
a tots la meva felicitació.
Molt bé.
D'acord.
Doncs bones festes, senyor Donosa. Ja parlem...
Gràcies, adéu, Toni. Adéu. Bon programa. Adéu.
Gràcies.
Estàs escoltant Voltes al Dial.
Molt bé, doncs escoltarem un nou tall de Jimi Hendrix, titulat Isabella. El que hem de dir és que Jimi Hendrix, quan va morir, el va comprar al barri neoyorquí del Greenwich Village, es va fer un estudi propi. Aquestes van ser les primeres gravacions i últimes que es van gravar, perquè va deixar pràcticament l'estudi de gravació enllestit i se'n va anar a Europa, i va ser quan va tindre l'accident, fins i tot això, no? I la veritat és que això que estem escoltant és l'últim que va gravar i que s'aproximava a un canvi en tot el que coneixíem de la música de Hendrix, una evolució, i per això ell volia tindre un estudi propi, no? En fi, una pena. Anem a escoltar Isabella, de Jimi Hendrix. Thank you.
this war to fight. So I hope you're receiving me, baby. You know I hope everything's alright. Children and you. Hey, sweet darling, please give me a chance to get myself together for you. If you wait for me and save your love, child, then I know I'll be fighting true.
Impressionant aquesta, aquest Isabela, és, a mi m'ha semblat, vamos, me he elevado, me parece impresionante Isabela. Bueno, les persones que ens escoltin, el People, Hell and Angels, d'aquest disc que estem escoltant de Jimi Hendrix, el tenim a la biblioteca i el servei de préstec per a totes aquelles persones que vulguin escoltar-ho. I per acabar el programa volem parlar d'un parell d'autors. Avui podem presentar un parell d'autors de novel·la. Un és el John Verdon, que és un novel·lista estadounidenc, nascut l'any 1942, conegut per les seves novel·les sobre l'inspector Dave Carney. És molt curiós que aquest senyor, que es dedicava a la publicitat, era un publicista reconegut, però... Doncs es va retirar l'any 2008 i va començar amb 68 anys i es va començar, una vegada jubilat, a escriure i el seu primer llibre apareix l'any 2010, que es diu Sé el que estàs pensant, i que és la primera novel·la de la sèrie de l'inspector Dave Carney, que va ser un esdeveniment a nivell mundial i el tenim nosaltres... Després, en aquests 8 anys, ha escrit Sé el que estàs pensant, 2010, no obris els ulls, el 2011, el 2012 va publicar Deixa en pau el diable, el 2014 No et refies de Peter Pan, un any després va publicar Controlaré els teus somnis, a 2018 va publicar Cremaràs en la tempesta i aquest any ha publicat L'àngel negre. És un autor, només 10 anys ha publicat tots aquests llibres de novel·la i jo haig de dir que m'he llegit un parell de les seves novel·les i és impressionant, m'agrada moltíssim i el volia compartir. Molt bé. I el segon novel·lista que volia compartir amb tots vosaltres és el Patrick O'Brien, que va néixer a Anglaterra l'any 1914 i va morir a l'any 2000 a Mallorca. Dedica aquest senyor va viure a Mallorca pràcticament durant 50 anys, de molt jove va conèixer l'illa i es va traslladar allà. I pràcticament tota la seva obra la va escriure a Mallorca. És un novel·lista i traductor anglès, conegut principalment per la sèrie de novel·les de Aubrey Maturin, ambientades a l'armada reial anglesa durant les guerres napoleòniques i centrades en l'amistat del capitán Jack Aubrey i el metge irlando-català Stephen Maturin. La sèrie consta de 20 novel·les i destaca pel gran treball d'investigació fet pel detallat retrat de la vida al segle XIX i la vida als vaixells. L'autor va deixar parcialment acabada la 21a novel·la de la sèrie que es va publicar pòstumament. Per a aquelles persones que ens escoltin, la primera obra es va portar al cinema i segurament a tots ens sonarà més la pel·lícula The Master and Commander, que va estar dirigint, l'autor va ser el mateix autor de Gladiator, ara no tinc el nom aquí. Bueno, doncs Master and Commander va ser la primera novel·la i en total van ser 21. I a part d'aquesta, després va fer obres de ficció a l'any Caes, a l'any 1930, Hussein 1938, Testimonis 1952, de Catalans 1954, en fi. Però pràcticament la seva obra va estar centrada en aquestes novel·les de l'armada anglesa en el mar. I francament, jo he llegit també un parell i valen la pena. Doncs, molt bé, doncs amb aquests dos autors, dos grans autors, el Patrick O'Brien i amb el John Verdon, us deixem avui fins al proper programa. Espero que us desitjo que us hagi agradat i ens veiem una vegada passada festes amb més receptes, més entrevistes i més novetats. Bona lectura, bona tarda. Hey, look at you, all of it, dummy, when you mess around.